La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 27 d'abril del 2023. Us saluda Albert Soler, bona mussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per saber una miqueta què respira la ciutat amb l'opinió de la societat civil santcugatenca. Recordeu, totes les tertúlies es poden escoltar o bé a través de la ràdio analògica, la de sempre, la de tota la vida, la 91.5 de la FM, però també per internet, a través de cugat.cat, o bé ara en directe, o bé podeu recuperar-la en format de podcast. Saludem, sense perdre més temps, els tertulians que tenim avui a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat. Per un costat, el Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc, acabat d'arribar de Sud-amèrica. Què tal?
De fet, he fet un viatge enmig. He nascut el meu nebot i m'he anat i he tornat d'Alcoi.
O sigui, doncs, acabat d'arribar d'Alcoi, diguem.
Vaig d'empalme, que ja no sé qui soc, però així estem. Bon dia.
Molt bé, aquí estàs, clar que sí. Moltes gràcies per ser-hi. Mariona Soria, periodista.
Bon dia.
Juan Merino, veí de la Floresta.
Bon dia.
I Rogeli Padró, escriptor, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs començarem per parlant de política, perquè és inevitable, amb les dates que estem. Ja m'agrada, de tant en tant no parlar de política, però la veritat és que se'ns menja. I just ahir es van publicar les llistes, el BOP va publicar les llistes oficials, que s'han de ratificar i, per tant, queden un parell o tres de dies per si hi ha esmenes o al·legacions. Però, vaja, no creiem que canviï gaire el panorama que s'ha dibuixat i que, de fet, ja sabíem i que estava bastant dibuixat de fa dies enrere, que és s'han confirmat al 100% les 15 candidatures, 15 llistes, que es diu aviat, per entrar a l'Ajuntament de Sant Cugat. Jo diria que és un rècord en la democràcia, amb presentades. No ho he arribat a mirar, però vaja, l'altre dia vam estar fent el recompte dels resultats històrics i crec que presentades no se n'havien arribat a presentar tants. Faig un repàs molt ràpid. PDeCAT, Esquerra, PSC, Ciutadans, CUP, Junts, Vox, En Comú Podem, PP, Convergents, Front Nacional, Independents, PACMA, Impuls i Valents. Déu-n'hi-do. Us pregunto una mica a què, no tant la valoració i tal, però a què ho atribuïu? És a dir, per què creieu que hi ha 15 llistes quan ara mateix només hi ha 5 partits en l'Ajuntament, És a dir, hi ha 5 partits a l'Ajuntament i en canvi es presenten 15 llistes. Què té Sant Cugat? És un caramelet o què? Què creieu? Va,
home, jo crec que respon a una dinàmica més nacional i que Sant Cugat, pel nivell poblacional que té, és capaç d'acollir tantes llistes. Un poble més menut no és capaç de fer-ho, no? Des de la desfeta de Convergència i Unió han anat apareixent diversos partits i bona part d'aquestes candidatures venen d'allà. També l'espectre de la dreta favorable a la Unitat d'Espanya, com vulgueu dir-li, també ha anat disgregant-se, no? Abans era només el PP, d'allà va aparèixer Ciutadans, després Vox, ara Valents. Per tant, veiem que va disgregant-se. L'esquerra sempre ha anat disgregada, per tant, no és cap novetat. Més el descontent polític que veiem, no?, del descrèdit de parlant amb la gent pel carrer, que això, en algun cas, es converteix en candidatures que apareixen, de vegades semblen una mica boleig, de vegades sí que responen a una lògica més nacional. És el cas d'Impuls, per exemple, que és una iniciativa que només es presenta en Cerdanyola i en Sant Cugat. És en part el cas d'Independents, no? Aquell independentisme descontent en els partits també fa la seva proposta, i crec que és el cúmul de coses, no?, dels moments polítics dels últims anys, i que és cert que Sant Cugat, com a ciutat gran, bastant viva, en un ajuntament que a més acaba decidint moltes coses i que de certa manera funciona, ara faré la polèmica, tu que eres de Sabadell, funciona un poc com a petita capital, no? És a dir, el Vallès Occidental té dues capitals evidents, no?, que és Sabadell i Terrassa, però és cert que Sant Cugat sempre ha tingut aquesta voluntat.
Vallès Sud,
no? I llavors jo crec que això també anima a fer-lo una proposta política en clau Sant Cugat, perquè és molt atractiu Sant Cugat com a municipi, perquè és una ciutat que es reconeix com a important.
Molt bé. Vinga, va, què és el següent?
Sí, jo volia dir que des, passades les eleccions de fa 4 anys no va deixar ningú indiferent. Van ser unes eleccions doncs, amb molta polèmica. Va guanyar, no partim del punt de vista, Junts per vots, i després va sent un govern ha estat durant aquests 4 anys un govern de coalició, jo diria que inesperat. Hi va haver molta sorpresa per part dels ciutadans, em refereixo, potser no tant per part dels propis partits polítics, que sí que tenien clar i això és en paraules de l'alcaldessa un dia que es van trobar pel carrer, i és que una de les opcions que hi havia era de apartar Junts del govern de Sant Cugat, que portava ja massa anys en el govern. Això no són paraules meves, sinó de la pròpia alcaldessa Mireia Ingla. Per tant, els partits sí que compartien aquest desig de canvi i de renovar també la part política, diguéssim, de l'Ajuntament, i tot seguit també, és clar, tota la part tècnica també, que també inclou cadascuna de les aportacions dels partits que hem tingut durant aquests 4 anys, que, com has dit molt bé, doncs han estat partits doncs molt, molt diferents i variats. I això durant aquests 4 anys, ja repeteixo, el poble, parlant amb la gent, amb els grups, als bars, prenent alguna beguda, a les pròpies famílies, ha estat polèmica. Hi ha hagut sempre polèmica, sempre hi ha hagut diàleg. Jo diria que ja devia començar per Nadal, allò que passa després dels dinars de Nadal i tot això, que ja hi va haver polèmica. I això s'ha anat repetint durant aquests 4 anys. I jo crec que això ha engrescat també, i per mi que seria aquesta una altra part, doncs a diferents col·lectius, com podrien ser els independents o bé la gent que s'ha ascendit o ha marxat de Junts per formar altres formacions polítiques, no? Tot plegat crec que ha donat com a resultat això, espectaculars llistes de 15 candidatures, que no és poca cosa, perquè si després a cada candidatura hi afegeixes el nombre de representants que hi ha a cada candidatura, dius, ostres, hi ha molta gent que es vol implicar, i per tant jo d'aquí el que faria a la vida política, volia dir, clar, jo voldria cercar-hi la part positiva, i és que hi ha gent amb ganes, amb il·lusió de canvi segurament, i de portar coses noves al nostre municipi, i jo, això per mi és un bon punt de partida.
Molt bé, Roger, gràcies. Va, Juan.
Bueno, són 4 anys que ja va començar després de passar la pandèmia. Se va començar a agitar ja a la ciutadania de que ja el tripartit no arribaria enlloc, que això funcionaria malament. Van fer unes campanyes bestials con la neteja dels carrers, tot això. O sigui, ha sigut, ja des d'un principi van començar a atacar el tripartit, dissimuladament, treballant con la gent de a peu. Però bé, jo crec que bueno, no arribaran. No sé, tal com està la situació ara mateix, Junts, no sé, està molt digregat tot, està molt digregat, no sé, a pesar de que van ser majoritari, van sacar 9, crec, però tal com està el centre dreta, no crec que això porti, a més, con tota la propaganda, tot el que s'ha fet con els pressupostos i tot això. No sé, ja sí que hi ha molt discurs dintre de la ciutadania, perquè les expectatives que n'hi havia sobre el tripartit no han arribat. Clar, també s'ha abusat massa de dir la pandèmia, que se podien haver fet més coses, i no ho sé com era. Ara, 15 candidatura, jo... Per mi, jo crec que és massa, perquè tenen en compte que hi ha algunes d'aquestes que són, el que deia abans, són de gent que estaven en Junts, o sigui, són gent de la mateixa ideologia, no? És diferent de, per exemple, aquesta de Cerdanyola, Impuls, que, bueno, surt allà, això sí, com ho diu el Jordi, com un bolet, no? A ver, però després tenim els independents, que això sale de l'ANC, la ANC, salen de la ANC aquesta gent, no? Però a part per el descontent també de lo que han fet d'Esquerra Republicana, Esquerra Republicana i Junts. Bueno, no ho sé, el voto està molt digregat, i a part d'això tenim, no sé, l'expectativa de l'extrema dreta com sortirà d'aquí ara, perquè entre Valent, Vox i bueno, i el PP, no sé si arribarà l'Alberto a sortir aquesta vegada. També està, el voto està molt dispera.
Bueno, jo m'agradaria, primer punt, o sigui, m'agradaria dir que 15 candidatures per mi és una bona senyal de democràcia, per tant, no trobo malament, és a dir, és inaudit, però no, no ho trobo malament perquè és una expressió de la democràcia i benvingut sigui, a més, com dius, són gent que està compromesa amb la ciutat i no hi ha millor notícia que això, no? Sí que és veritat que ens trobem amb això perquè hi ha hagut una decisió de la dreta absolutament espectacular, és a dir, tots els partits, diguéssim, els principals partits de dretes que han començat a tenir com fills i fillets, diguéssim, i ara mateix, diguéssim, el que recull aquestes 15 candidatures segurament és aquesta visió de la decisió de, sobretot de les dretes, les esquerres ja ho estaven i ara pues vivim amb una polarització de les dretes. Bueno, doncs veurem com els hi va, no? També penso que Sant Cugat és estrany que hi hagin, no és normal que hi hagin 15 candidatures per una ciutat de 100.000 habitants. Jo crec que Sant Cugat, no sé, potser ho deixo sobre la taula perquè és una valoració molt personal, no creieu que és un trampolí per a polítics locals que acaben fent carreres i que potser això els atrau una mica? És a dir, Vox va sortir un personatge fort, de Junts no us ho dic, bueno, tots els consellers que tenim i que teníem, diguéssim, també. Vull dir, gent que ha tingut un paper a l'esfera local de Sant Cugat acaba tenint càrrecs de conselleries, és a dir, és un trampolí molt vàlid, perquè aquí hi ha molta, jo crec que hi ha molta influència a Sant Cugat, hi ha molta gent influent i per tant és bo tenir una cara visible en algun moment a Sant Cugat local, no? A la política de Sant Cugat. Ho deixo sobre la taula, és una valoració. És estrany perquè és una tendència totalment contrària al que passa a la resta de l'Estat. Hi ha molta gent que ja no es vol comprometre en política, a la política local no és agraïda i no hi ha compromís moltes vegades, no? A petits pobles, jo en conec, que costa molt que surti una alternativa a govern i això els perjudica. Com a pobles, perjudica molt no tenir una alternativa, no? I només una conseqüència d'això pot ser que la disgregació aquesta de possibilitats, diguéssim, a l'hora de votar, només afavoreixi els forts, no? És a dir, pot ser que amb la maleïda llei d'Hondt només afavoreixi, és a dir, quantes més llistes hi hagi per votar, més costarà que surtin els petits i més afavorirà els grans, no? I per tant ens podem trobar que hi ha 15 candidatures i que només en surtin 4, no? I això, bueno, s'ha de tenir en compte també, no?
I jo diria que més que la llei d'Hondt és la barrera del 5%.
També, sí, sí.
Que clar, que és el primer això. Si un partit d'aquests que tenen relativa força es queden en un 4,5, és un 4,5 que no ha anat a un altre que haguera pogut tindre més representació, no? Per tant, jo crec que la disgregació de la dreta, en tant que l'esquerra ja venia així, no? La disgregació de la dreta el que pot fer és afavorir el camí a les esquerres o a posicions més ultres que han aparegut noves. A mi hi ha tres partits que em preocupen molt a nivell local, perquè tenen propostes directament excloents de part de la població en quant a població migrada, que bàsicament és Vox, és Front Nacional de Catalunya i és Valents, que Valents generalment no se l'ha tractat d'aquesta manera, però quan obris la seva web i te'n vas als 10 principis bàsics, una és directament expulsió d'immigrants il·legals que han delinquit. Això és extrema dreta.
Sí.
Aquest debat el van tindre en el Cugateng, jo que estic en un mitjà de comunicació, que sempre tenim aquests debats. De què fem davant de propostes ultres, no? I al final vam decidir que, evidentment, no podem obviar-los del tot, perquè és un actor polític que estarà en campanya, però el que no faríem són espais gratuïts de difusió, en el sentit de fer-li una entrevista de campanya, convidar-los a debats. I realment és un tema molt complicat, no? Perquè com a mitjà de comunicació tens una responsabilitat, però a l'hora també és d'explicar la realitat. Això també et porta pressions, et diuen que és que has malinterpretat la idea política o és que els mitjans haurien de ser de tots, segurament perquè són de tots no podem acceptar aquestes apostes polítiques que són excloents de partida, no? I a mi em preocupen molt aquestes tres candidatures. Sí que hauria de dir que potser no són de les que més opcions tenen, no? I si alguna aconsegueix segurament serà Vox i entrarà en una força relativa, perquè l'espai de la dreta espanyolista en Sant Cugat sempre estan de 3-4 regidors i en tants partits és fàcil que siguin a partir, vull dir que 3-4 no s'aconseguirà Vox, és més fàcil que s'aconseguisca el PP, ja veurem, perquè jo ara estic fent castigues en l'aire, que es diu, no? I en canvi la resta de forces polítiques jo crec que també han hagut de jugar un poc en la dinàmica nacional que sempre condiciona les eleccions municipals, no? Segurament si haguem parlat fa un any les expectatives electorals que podrien donar algunes forces polítiques serien diferents a les que li podem atribuir ara, i després també tot el que ha passat al voltant de Junts, tenint en compte que durant molt de temps estàvem esperant un pacte entre PDeCAT i Junts que no s'ha donat. PDeCAT ha sigut un partit que ja anant per lliure en eleccions no municipals, perquè les últimes municipals Junts era una marca de PDeCAT i per això ara els drets electorals els té PDeCAT, tot i que de facto no té cap regidor perquè tots van passar a Junts. Bueno, això, aquesta disgregació juga un paper molt important, perquè PDeCAT té capacitat d'atreure molt de vot, potser no arriba al 5%, potser sí, però això segur perjudica a Junts, que a més li apareixen altres bolets, no? És el cas de Convergents, és el cas fins i tot del Front Nacional de Catalunya o d'Independents, que a més Independents em sembla una candidatura, més enllà d'aquells que de l'ANC o no, que quan veus els seus actes han sigut capaços de mobilitzar molta gent. Segurament els actes més plens en quant a presència en la sala han sigut, bueno, no dic que ells siguin els que han omplit més, però han sigut dels que tenien la sala més plena, no? I això també et fa veure, no?, com si és que tenen molt poca gent però molt fidel, o realment aquesta gent pot estendre més, i no sé si arribarà al 5% o no, o més, però és un element més de disgregació de vot. En canvi, veus altres partits que, no diré noms perquè tampoc vull deixar malament a ningú, no?, però dius, ostres, ho tenen realment molt difícil perquè no veus que tinguin aquest suport social.
Mm-hmm. Volia afegir una coseta relacionat al tema més periodístic de cobertura que ha fet comentat el Jordi amb el Cugatenc, simplement per explicar com a Cugat Mèdia ens toca fer aquest debat. I nosaltres, per desgràcia, no hem pogut tenir el debat que vosaltres heu tingut per decidir si sí o si no. És a dir, en tant que mitjà públic, diríem, hem hagut de...
Tenim
unes pautes, fins i tot amb l'ordre dels drets electorals, és a dir, no podem tractar Junts com la força que va guanyar, sinó que per nosaltres... Ara, electoral, o sigui, periodísticament, la força que va guanyar és PDeCAT, per tant, té el tracte de força majoritària, i Junts està en el mateix vagó, per entendre'ns, que PP, Comuns i que Vox, perquè, com si molta gent potser no ho sap, va haver-hi un canvi en aquest sentit a la jurisprudència, no tant en la llei, no es valora els partits que es van presentar a les últimes municipals i no van treure representació, sinó que el que es valora és quin resultat van treure en les últimes eleccions que no siguin municipals en què es va votar a Sant Cugat. Per tant, els grups significatius són, i per l'ordre, els que van treure, o sigui, els van presentar i van treure més del 5% en les eleccions del 21F del Parlament de Catalunya. Mm-hmm. I en aquest cas van ser Junts, Vox, En Comú Podem i PP.
Això, per fer-te suport, com a company periodista, és un percal que et cares.
No, sí.
Perquè qualsevol cosa que fas, algú es queixa. Clar. Si poses a Junts primer, hi ha qui diu, no, és que el PDeCAT hauria d'anar primer perquè és qui es va presentar. Si poses el PDeCAT primer, quin sentit té si Junts és qui ara té més regidors? És a dir, que facis el que facis, algú et dirà, eres tonto. I dius, deixeu-me treballar periodísticament.
Poso l'exemple d'ahir. Ahir, tant el Tot Sant Cugat com nosaltres, vam treure a la pàgina web les 15 fotos amb els 15 candidats. Nosaltres vam posar l'ordre aquest que us acabo d'explicar, que és el que ens marca la llei, i el Tot va treure l'ordre que va considerar i va posar Josep Maria Vallès el primer.
A mi m'ha passat això en el cartell del debat electoral.
Exacte. Hi ha hagut, no diré aquí, gent que s'ha queixat al Tot per perquè Junts sortia el primer, i a mi se m'ha preguntat, no se m'ha queixat, quina és l'explicació del teu ordre? I l'he explicat, i s'ha entès, i ja està. Per tant, estem tots una miqueta perduts. I això que se'ls va explicar als partits, eh? Sí. És a dir, a tots se'ls ha explicat com funciona, eh? Però...
De tornar a explicar que Cugat Mèdia és un mitjà públic i que tot Sant Cugat té altres interessos que no són...
Bueno, és un mitjà privat, deixem-ho un mitjà privat. Ja està. Bueno, volia fer aquest apunt, que crec que és interessant també de cara a l'oient, per si veuen, diríem, coses que potser no entenen, doncs el motiu és aquest.
Bé, o sigui, el que estava dient el Jordi de los independents, que té molta gent, bueno, és que la gent, aunque són poquets els que van començar, però són gent que s'estan mobilitzant bastant, no? I a part d'això, tenen en compte que això va sorgir de l'ANC, però va sorgir, en concret, el grup d'aquí, que això ja se venia forjant ja fa temps, des de les eleccions al Parlament, i la gent de l'ANC estava molt descontenta, i entre ells hi havia gent de Junts i gent d'Esquerra. I si a més o menys, o sigui, que la majoria són de Junts, la gent que se mobilitza són d'Esquerra i de Junts, o sigui, en independents. Doncs, pues sí, a lo millor és possible que això comporti alguna cosa, però no crec que bueno, jo lo veig molt difícil que arribin al 5% en aquest cas.
Jo parlo de divisió de vot, més que de
sí,
possibilitat
de res de res. De res, sí. I bueno, jo perquè veig, el Junts i el PDeCAT, a mi el que aquí m'ha assombrat, o sigui, són les direccions nacionals les que no han volgut el pacte aquest. I jo, quina visió tenen les direccions nacionals en front de lo que es la, Cataluña y lo que es en este caso San Cugat, lo que necesita San Cugat. O sea que la dirección nacional van en contra de lo que es la política local que sí. Se puede hacer aquí en el en el en San Cugat, ¿no? Que és un salt a la Generalitat. Bueno, la, la millor experiència ara mateix d'aquest grup la tenien Alba Gordó, que ja ha pegat el salto, no? I normalment, normalment, el, en aquests 32 anys del, de Junts, o de Convergència, tots han sigut, han passat, director general...
El
Bressol. Sí, bueno, el Damià Calvet, tots. I ara mateix tenim a, tenim el... El Jordi, el Jordi, el Jordi Peñaró,
que ha fet el camí de tornada. Ha fet el camí de tornada.
Tot i que el Calvet se'n va a Barcelona.
Sí, sí, sí.
Calvet ha sigut regidor en tres municipis diferents. A Vilanova, a Sant Cugat, i segurament ho serà a Barcelona.
I també la Carmela, la Carmela Fortun, que també va ser el viatge, no? O sigui, vull dir que aquesta és una temàtica que sí, que sí, bueno, que Sant Cugat és Sant Cugat. Jo ja fa temps que estic dient que és el pati burgès, el barri burgès de Barcelona, i se nota en això, està aquí, aquí està la, la, la gem de la crem de la crem, no?
Eso, eso.
El que volia dir és que també el, estic, jo estic molt, molt a l'expectativa, i perquè sóc xafarder de mena, sé com es diu als pobles encara, la paraula aquí potser no, no sé si s'utilitza tant, però als pobles es diu molt, és un xafarder, una xafardera. Jo continuo sento, i m'agradarà saber, m'agradarà saber, passades les eleccions, el nombre de vots, més que els que entren, que també, clar que sí, evidentment, els que entren al govern és important, és la, serà la primera notícia, està clar, però també el nombre de vots. Quan parlàvem de la resta de partits, perquè són 15 partits, no? Però igual Vox treu, ens dona alguna sorpresa. Quan dic sorpresa vull dir per nombre de vots, no sé si traurà o no traurà algun representant, però és que també o el PACMA o els mateixos independents, o com hem dit abans, els d'Impuls, o fins i tot els ascendits de l'antiga Convergència, no? per anar més enllà. No? A mi aquesta xafarderia, saber quants vots treuen aquesta gent, a mi també em dona una miqueta de, perdó, d'informació de què del que penso una miqueta, o quines són les orientacions, o per on va orientada la gent que ha vingut a Sant Cugat, que és molta i molt nova.
I que els
no?
últims 4 anys tindrem una radiografia de qui ha vingut els últims 4
exacte.
Anys, i que, no ho sé,
sí.
També...
En tenim alguna de radiografia.
Molt interessant,
que és, per exemple, de l'àmbit econòmic.
Sí.
Oi? Sabem que, en general, la gent
càpita.
Que arriba aquí, doncs, gent d'un poder adquisitiu... mitjà i o molt alt, no? I fins i tot nosaltres, jo mateix, quan vaig cap al poble, ja tot deu passar el mateix, Jordi, que vas cap al poble i dius, oi, Sant Cugat, allà, doncs, molta pasta, molt rics, un nivell econòmic molt important, i que, escolta, hi ha de tot. Hi ha de tot.
El meu poble està massa lluny, em diuen, Sant Cugat és on està Televisió Espanyola. Sí. Quan em diuen això, ja ho tinc.
Encara.
Sí, per tant, l'econòmic una miqueta ja ha sortit per tot arreu, i jo crec que arreu es coneix la evolució que hi ha hagut, etc. I aquí no cal, potser no cal entrar-hi massa ara, avui potser no toca, amb permís de...
No, i tant. T'agafa molt aquesta idea, perquè crec que PDeCAT, precisament per aquesta divisió de vot que dèiem i de quants vots aconsegueix cadascú, tot i anar per separat, pot ser un element interessant de pressió de cara a unes properes eleccions. Si PDeCAT treu un bon resultat en aquestes eleccions, més enllà de que no arribi al 5%, però es queda en un 4 llarg, i això perjudica molt a Junts, la capacitat de negociació de PDeCAT de cara a les properes municipals serà molt més forta que el punt de partida que tenia ara. Per tant, aquesta divisió, que ara em sona estranya, ja veurem en què es tradueix en un moment que tinguem el resultat i de cara a les eleccions següents.
Si,
no?
Si serveix d'algo, jo tinc el resultat de la Floresta.
República independent?
Sí, sí, però fixa que el PDK va treure que hi ha 49 vots només, i Junts 457. Ja dono una idea. I vots 100. Que sé que va ser la sorpresa, grossa. O sigui, està
llavors vam començar a mirar, no? Mireu pel carrer, no?
Sí, ja aquí, de. Alguns ja som coneguts, però aquell 100 no
sé. I del que dèieu del salt a la Generalitat o altres institucions supramunicipals, És cert, Sant Cugat és un trampolí, i jo el que diré és que de vegades es critica molt, no? Quan, perquè algú que està en política municipal salta a nivell nacional, tal, jo crec que hem de tenir la capacitat de tocar de peus a terra i veure quan això és una espècie d'endollisme, no? De realment perquè és familiar de no sé què, que de vegades passa... Però mirar també els estudis que té, mirar, parlar amb aquesta persona, saber si és de l'àmbit, perquè jo crec que de vegades s'han fet crítiques una mica injustes, no? Per exemple, la pròpia Alba Gordó, jo crec que se l'ha criticat molt quan s'han anat a un càrrec que pot agradar-te més o menys, potser li poden criticar, te n'has anat allà i no has deixat la regidoria. Aquí el debat polític està. Però a nivell de formació i de què ha treballat ella políticament, és bàsicament emergència climàtica. Per tant, sí, crec que té tot el sentit del món que en aquest cas Alba Gordó se n'hagi anat a la Generalitat a un càrrec que és d'aquest àmbit. Això significa que aquell càrrec ha d'existir o no, que està super pressupostat o no, que hauria d'haver deixat l'altre càrrec o no, tot això ho debatem. Però aquest punt de partida de perquè algú pega el salt, el critiquem,
no, no,
cuidao. Que en Sant Cugat passa més? Sí. Que estaria bé que passaran en altres municipis? Sí, i tant. I en municipis no tan benestants perquè demostra que arribar a depèn de quins llocs i a nivell d'estudis i tot això té un viatge de classe important? També.
En aquest cas, el salt és adequat. O sigui, perquè va amb lo seu, amb la seva responsabilitat, els seus estudis, o sea, i és una persona que treballa i té experiència en aquest tema, no? A lo millor surt bé, i a lo millor fa una política allà que, bueno, que se pot aprofitar, no? Sent en aquest cas, sí. Però hi ha vegades, saps, que salten d'un departament a un altre, sí, i això ja quan comencen les coses, diu, per què se fa això?
Gent que ha tingut tres secretaries generals d'àmbits totalment diferents, que diu, això és el que no s'entén.
Exacte, tu pots ser una persona que en una secretaria general que estés molt bé, perquè ja coneix que l'ambient, saps el que treballa, i pots aportar alguna cosa a aquella secretaria general. Però ja que hi ha altres que passen d'un costat a un altre...
I això, per posar un altre exemple, Sant Cugat, és el que ha fet Damià Calvet. Estava a l'Incasol, sí, abans dèiem que pot arribar a ser regidor en tres llocs diferents. Ha estat en el port.
Vull dir que igual que la Mercè Conesa.
Igual que la
Mercè. Sí. És que ha fet el mateix recorregut.
Ha fet el mateix, sí.
Que en aquest Sant Cugat sembla que hi ha només un partit que hagi fet això històricament i en moltes ocasions. És a dir,
sí, sí. Tenim... Perquè ha tingut més poder.
Bueno, i ha tingut molt de temps i tot això juga a favor. És a dir, si tu estàs molt de temps, durant molt de temps de la teva vida, treballant o sent regidor en un lloc i pots formar i pots conèixer i pots tenir contactes a més al nivell, acabes prosperant més, això. Sí. Vull dir, em referia més a això, eh? Vull dir, no poso en dubte cap la capacitat de ningú, eh? I menys de la Mercè Conesa, que em sembla que ja el Tanat ha demostrat que només, no només l'han rebut bé, sinó que s'hi ha quedat i ha fet bona feina. Per tant, no...
O la Carmela Fortun, que també la tenen a la Diputació.
Exacte. I jo crec que l'experiència municipal és bàsica. La redundància... Exacte. D'aprenentatge, d'experiències...
Sí, estem d'acord
amb això. Després poder exercir en un altre àmbit, diguem-li superior, per dir alguna cosa, com pot ser la Generalitat, Diputació, etcètera, no? I, per tant... tots hem d'estar, o haurien d'estar, crec, preparats per assumir aquests càrrecs, i ho estan, de fet, perquè hem passat per aquesta experiència, per aquest aprenentatge, que jo crec que, jo per mi, per qui no, excepte, hi ha excepcions, que a vegades sí, que dius, passem de cultura a, jo què sé, economia, dius, sí, sí. Ahir, no sé.
No, però això és un mal d'estat.
Fa por.
És un mal d'estat.
Jo crec que és molt important que surtin de lo que és la municipalitat, no? O sea, perquè és l'aprenentatge que tenen tot. O sea, jo prefereixo que pugen los polítics aprenent de sa sota, que no que vinguin, que se fixen... per exemple, a directors empresaris, no? Que passen de la privada a dirigir la política.
Això
no
vol, veure, això
no, sí, clar, sí, no té res que veure. I això no vol dir que aquest senyor pues, políticament pues, tingui la seva, no? Però és totalment contrari. Per això aquí hi ha algunes que, no sé, s'empenya a dir no, és que nosaltres governarem l'Ajuntament de Sant Cugat com si fos una empresa privada. No ho sé.
Això diuen molts, eh? Cada volta
sí, no,
més.
Estan dient molt.
La idea de la institució per un element de gestió i transparència i no sé què, com a empresa privada. Jo no ho acabo d'entendre.
Però quina empresa? No. Quina empresa? Perquè si agafem les empreses d'aquell país... Sí, però...
Clar, amb quins interessos? És a dir, quins interessos té una empresa privada? No? I, aleshores, si tu defineixes una institució com a empresa privada, quins interessos tens?
Sí.
No cal que els expliquis.
I quina claritat tenen les empreses? Clar, perquè clar. Si agafem, hay que agafar-la com pinces, no?
Suposo que qui diu això... pensen el concepte d'eficiència, no? Consideren que el públic és ineficient i que el privat és eficient.
Però és que potser l'eficiència no és el valor més, diguéssim, democràtic del món, perquè l'eficiència potser és en contra, diguéssim, de la viabilitat de molts projectes que han de ser deficitaris.
Per al públic no existiria.
Exacte.
Exactament.
No, però això et dic que això és un error i jo crec que ells... o sigui, tots els polítics que han pensat així i aterren i han acabat tenint un càrrec, és que, clar, tots han vist que no, i més en un ajuntament, és que no es pot fer el que es vol. I no, canviar les regles. No pots, perquè el romp i totes les regles municipals venen d'Espanya. És a dir, o es canvien per tots, o no, tu no pots fer-ho en el teu. Sí. Per tant, no pots fer el que pretens fer, i acaben fent un bany de realitat. I crec que passa tant des de la dreta, que es vol, com d'una esquerra també molt d'allò, no, sí, farem... I tampoc es pot fer, perquè és massa rígid el funcionament d'un ajuntament. Mm-hmm. Per desgràcia, segurament, o no sé, això ja cadascú, però...
Jo, a vegades, disculpa, no. És que moltes vegades m'hi he trobat amb això, i com que treballo en un ajuntament gran, moltes vegades ho defineixo com un ajuntament és un vaixell, un d'aquests creuers, diguéssim, enormes, que porta un ritme i porta una velocitat. Tu et pots posar a la dreta, a estribord o a babord, vale? En funció de les teves preferències, però allò seguirà tirant, no? Però sí que és veritat que això no, els polítics els hi molesta que els hi diguis, no? Perquè dius, no, o sigui, els estàs dient, tant i fot que siguis tu el capità, perquè això va sol, no? I llavors, sí, és cert, però fins a un cert punt, no? Perquè dius, jo si vull posar èmfasi en alguna factor, diguéssim, polític que jo vull i que jo, finalment, el vaixell acabarà virant una mica, encara que sigui una mica, però acabarà virant, saps? I aleshores, bueno, t'ho deia per això, no? Perquè a vegades es desesperen, no? I dius, no, és que hi ha una maquinària al darrere que tu no pots parar, perquè està molt determinada, està molt reglamentada, però sí que és veritat que tenen dret, jo crec, els que es posen com a capitans,
clar.
A dir, jo vull virar cap a la dreta o vull virar cap a l'esquerra, no?
Bueno, és com vas en bici, no? Que si gires el volant de colp, caus d'aquí.
Caus, exacte, has d'anar a poc a poc.
Lo que deia el Jordi, no, así no existirían los servicios públicos, los transportes. Bueno, ya con la sanidad casi lo tienen conseguido, ya lo están consiguiendo. O sea, al pas que anem, o sigui, va ser la mínima expressió de la sanidad pública.
Però aquí hi ha la idea política de quin ha de ser el model. El tema és que si tu no decidis transformar el model i, per tant, prendre les mesures per a millorar-lo o per a empitjorar-lo i, de facto, privatitzar-lo... això té una inèrcia, sí. I que és el que diu ella. I per tant, si la teva proposta política és només gestionar el que hi ha, no pots aplicar els criteris d'una empresa privada, perquè la majoria de serveis són deficitaris.
Està clar.
Ara, que hi ha partits que estan apostant i que això de gestionar com una empresa privada ho diuen més a consciència, perquè el seu objectiu és privatització, cap dubte.
Bé, és com el tema de la gestió de l'aigua, no? Sempre ens posa com a excusa, no? És que gestionar aigua és deficitari per un ajuntament, no? Perquè tens molts problemes, tens una infraestructura que és complicada de mantenir i de gestionar, vale? I què? Posem-nos, és igual? Vull dir, si és una prioritat, no? Hi ha d'haver una prioritat amb el pressupost, no? És com l'habitatge. Si tenim un problema d'habitatge, no pots dir que el mercat no el podem moure, no. Aleshores, si tenim un problema amb l'habitatge... hem de crear infraestructures que seran deficitàries i explicar-ho bé i ja està.
Sí, el que passa que és que estem que tant en l'habitatge com en l'aigua partim pràcticament de zero, perquè la forma que està privatitzat tot
ja
costa molt, perquè aquest contracte amb les privades estan amb uns contractes leoninos que per tornar això a l'Ajuntament és una bestiesa.
Perquè tenim la història que tenim i perquè hem tingut els governadors que hem tingut.
Molt bé. Doncs mira, ens queden... Crec que estàvem prou animats i, escolta, valia la pena seguir endavant. Canviem de tema. Volia treure l'apunt de Valldoreix, però per no allargar més en tema de política, volia comentar un tema que hem publicat avui al Cugat.cat, que és un informe que va encarregar Sant Cugat Comerç a la Fundació Comerç Ciutadà. Val? I el resultat pot resultar una mica sorprenent o no, eh? Jo us l'explico. Diu que el nombre de vianants que passegen pel carrer, pel centre de Sant Cugat, s'ha reduït. És a dir, passegen menys gent. Però, en canvi, les xifres de vendes s'han mantingut respecte a quan passejava més gent. I quan dic reducció, estic parlant al voltant d'un 35% de reducció de gent passejant pel carrer. Em sembla que estava parlant del 2021 a mitjans del 2022, són les dades. Això, bueno, podem valorar, no? No sé si tots hem palpat o no aquest descens de vianants, però just abans de començar la tertúlia dèiem, no, que possiblement una possible explicació és que els que venen a comprar i no tant a passejar, no? per trobar una explicació a això. En tot cas, des de Sant Cugat Comerç volen que torni a passejar més gent, i ells creuen que si ve menys gent és per una qüestió d'aparcament, i proposen crear més pàrquings, proposen, demanaran a l'Ajuntament crear més places per aparcar, i que repartiran tiquets gratuïts, com fan molts eixos comercials d'altra banda, de molts municipis, repartir tiquets gratuïts de pàrquing a canvi de compres. Què us sembla l'estudi? Què us sembla la conclusió?
Albert, una pregunta. Sí, amb quines dades comparen? És a dir, és anual? És una comparació anual?
Sí, sí, sí. És el 2000, de semestres del 2021. O sigui, han posat, em sembla que dos cops l'any, han posat uns comptadors en diferents punts dels eixos comercials, per comptar la gent, eh? Dos cops l'any, suposo com a estiu i hivern, i han comptat la gent, i després han demanat als comerços els tiquets de venda, i llavors han vist en funció de les vendes i la gent, no? I han comparat, i llavors han fet... Són uns gràfics una miqueta complicats, amb uns índexs, eh? Vull dir que sembla una cosa com de tràfic, eh? Vull dir, una cosa una mica espessa, que hem intentat traduir en la mesura del possible, però ve a dir això.
Jo no sé, els comerciants tenien que estar contents, no? Vull dir que, o sigui, jo sé que la gent no ve tanta gent, però bueno, se pot passejar millor, perquè ara vas per el carrer Santa Maria, el carrer del Senyor, jo sí, la terrassa de los bars està tot ple, però se pot passejar, no és allò com la Rambla de Barcelona el dia de Sant Jordi, que n'hi ha un i aquí també. Bueno, pues, o sigui, hi ha una qualitat, no? O sigui, hi ha que mirar també si aquesta gent, com ho parlàvem abans, és que han passat també a l'eix de lo que és la carretera de Cerdanyola, perquè hi ha un moment que ja s'està disparant per allà degut a l'increment del preu del local. Més pàrquing. Bueno, sí, més pàrquing. Bueno, això és una lluita que s'està portant ja fa molts anys, los pàrquings dissuasoris, per arribar a con el tren, o sea, si arribes al tren no n'hi ha, los que venim de fora, los que estén en los barris de fora del centre, no tenim el café del tren o venim caminant perquè no n'hi ha pàrquing, con el cotxe ja no podem entrar, o sea, no se pot entrar. Jo penso que això hi ha que apretar més amunt. Ara, lo que sí és el negoci, perquè a Barcelona tots els centres comercials, i si és centre comercial, o sea, tots van con el tiquet, va i entres i no paga res. A qualsevol poble per aquí, bueno, això lo tenim aquí a dalt, a Volpalleres, el Scott, i que sembla que l'altre, i el Lidl, que no cobren per aparcar allà, no? I bueno, i a Mirasol. I on poses un pàrquing aquí? Que no sé què agafem, el pàrquing de l'Ajuntament, que diga, veig, això per comerciar. Seria una bona idea, però no ho sé.
Jo crec que els àmbits de l'àmbit de Sant Cugat, el que és territori de Sant Cugatenc, inclosos la Floresta i els districtes, en quant als districtes continuen funcionant més o menys igual. Vull dir, ells han de, per anar a comprar, doncs agafen el vehicle i per tant venen a Sant Cugat o a un centre comercial. Quan dic Sant Cugat vull dir centre, I evidentment fan la seva compra, i facilitats per aparcar és evident que ni en tenien gaire ni en continuen tenint, ni en tindran, perquè això va en augment. Jo crec que aquesta és una realitat que és així. Pel que fa a la gent de Sant Cugat, doncs jo crec que han canviat els hàbits. Abans la gent, la meva família, agafàvem la senalla, agafàvem el carro de la compra i anàvem a comprar al poble, que en diem, no? Al centre, a les botigues de carn, anem a comprar carn, anem a comprar el peix a la peixateria, anem a buscar la verdura i la fruita a la verdureria. Crec que això ha canviat una mica, i la prova és que han anat desapareguent carnisseries,
el comerç tradicional
ha anat desapareguent. Què fa la gent? La gent, doncs, ara agafa el carro i se'n va a un centre comercial. Si el centre comercial està a prop, digue-li, no vull fer propaganda, però la diré, o Capravo, o bé Aldi, o que sigui, doncs, i carreguen allà. Si hi ha aparcament, millor que millor. Vull dir que encara, per molta gent això encara és més pràctic, perquè van amb el cotxe, carreguen, bum, i ja som a casa, ja han fet la compra.
Amb un viatge ho compro tot.
Ja ho tenen tot solucionat. Clar, jo crec que estem en aquesta fase, la fase d'agafar el cotxe, anar a comprar, carregar, i vinga, ja tenim el menjar per tota la setmana. I això, En aquest cas, els centres comercials sí que tenen aquesta possibilitat de poder aparcar, poder anar amb cotxe, però en canvi a nivell local, el comerç local no ofereix aquesta possibilitat.
Bueno, ara el comerç local lo tindrà una mica pitjor, no? Perquè després de que Mercadona ha comprat l'edifici aquest, no sé el que muntarà Mercadona, però aquest té pàrquing, no?
Ampliarà dos plantes.
I, bueno, i això va amb el comerç local, o sigui, a pesar de que ja té el Mercadona d'allà del carrer Valdorès, que això funciona...
Veurem si el tanquen o no, sí, però, en funció de si obren.
Però
no
sé, el de Mercadona serveix molt a la gent de la Floresta. Molta gent ve aquí. Bueno, hi ha un altre banc a Mirasol, no?
Està
a prop de l'estació, no sé quin... Però bueno, aquest sí que farà una mica de dany a lo que és el comerç local, a lo que deies tu abans.
Albert, jo m'estic trencant les banyes pensant a veure quin és el motiu del descens, diguéssim, de l'afluència de gent. Respecte al 21, només se m'ha marcat una cosa, que és que el 21 que estàvem amb unes certes restriccions de moviment i que la gent potser no marxava i passejava pel centre de Sant Cugat. Comprés o no comprés, venien al centre. Jo crec que ja deu haver-hi aquí alguna explicació de que no sé si encara les restriccions, diguéssim, de moviments fora de municipi, aquí tenen alguna incidència o no. El que jo veig és que és molt bona notícia, com a mínim, diguéssim, pels comerciants, que adonar-se que menys vehicles no vol dir menys vendes. Vale? I això és una victòria, diguéssim, jo crec que de les polítiques de mobilitat sostenible d'aquest poble, no? que són tot un èxit i ningú no ho diu, perquè jo crec que Sant Cugat és la primera superilla del món i no ho sabíem, saps? Vull dir, perquè a més, o sigui, és veritat, i funciona, i ha funcionat, i som un exemple del que és un eix comercial que està a punt de morir d'èxit, diguéssim, gràcies a la peatonalització que va fer l'Ole Torsen en aquesta ciutat, i això és indiscutible, és indiscutible. Per mi és bona notícia que posar restriccions als vehicles no hagi fet disminuir les vendes, i per tant no doni la raó als comerciants aquests que estan dient: torneu a posar els cotxes al centre, diguéssim, per poder aparcar millor. No té cap sentit, no? Perquè no hi ha un trasbàs, no? No hi ha una afectació per el que estan dient, no? Per tant, per mi és molt bona notícia. I jo crec que les vendes es fan perquè la gent que ve a comprar, però ve en bicicleta, ve caminant i ve amb transport públic. Sí, clar. Felicitats.
I encara no han amplificat, o sigui, el que és el Francesc de Moraga i Riu i Tabler, perquè crec que en el pla de mobilitat del 15 estava per fer-lo peatonal.
Mira, ahir vam parlar amb els polítics de mobilitat, vam fer un monogràfic de mobilitat i alguns deien que aquest era el camí.
El següent pas, no?
A veure. Sí.
Jordi. Vaig a tirar-me a la piscina qüestionant el propi estudi. Vinga. És un estudi que planteja que l'espai públic ha d'estar al servei de l'activitat econòmica. I este és el primer element a tindre en compte. És a dir, que tots volen comerç viu en el nostre poble, que siga de proximitat, que puguem anar a comprar, que això dona garanties de seguretat. Sí. Això passa per convertir alguns carrers en una espècie de centre comercial a cel obert? Crec que aquesta és part del debat que hem de tindre com a ciutat. Perquè això de morir d'èxit, que ara comentava, és que és exactament això. És a dir, si posem molta pressió sobre un eix concret, allà l'habitabilitat és més difícil perquè hi ha més sorolls, totalment, el preu dels lloguers pugen. Totalment. Per tant, l'objectiu és que vagi més gent i compri més gent en aquest carrer, o hem de crear un model de comerç descentralitzat que permeta a la bona gent de Volpelleres, a la bona gent de la Floresta, no haver de desplaçar-se fins al centre com a mínim per a les compres més habituals, que és la fruita, la verdura de cada setmana, bueno, la compra, diguem, d'omplir la nevera. Potser aquesta és part del debat. Omplir més els carrers del centre per a convertir-ho en un centre comercial, a mi com a model de ciutat m'interessa més bé poc, crec que pot generar molts més problemes que oportunitats i a més té un efecte sobre els preus del lloguer i en conseqüència també sobre l'habitatge, que crec que no és positiu.
Sobre el preu del lloguer del comerç també, és a dir, els lloguers dels comerços...
És el que deia el Juan, l'Avinguda Cerdanyola serà el nou eix comercial, perquè ja va costar si està convertit. Sí, sí.
I llavors sobre això jo crec que també hem de tindre en compte que se'ns està venint una crisi a sobre, que aquest estudi és fàcil, que d'aquí poc temps ja estiga molt caducat, perquè està pujant el preu de tot, perquè més gent està en situacions de més dificultat, i si això acaba de petar com té pinta que estem anant, el consum segurament baixarà molt. També ens hem de preguntar quin ha de ser el nostre model de consum. Si el que estem consumint en aquest eix de vianants és de proximitat o no, quin impacte ecològic té, si d'aquí uns quants anys ho podrem mantindre perquè el petroli serà tan car i els impactes ambientals seran tan bèsties que no ens podrem permetre que ens porten més coses de lluny. Per tant, com a pastilleta apartada, està bé l'estudi, estan bé les reflexions, però crec que de tant en tant, i això ens passa molt als periodistes locals, hem de pujar una miqueta la mirada i anar una miqueta més enllà de l'eix de vianants i de Sant Cugat.
Molt bé, no, molt, molt interessant. De fet, té lògica que sigui un estudi encarregat pels comerciants, que volen saber el seu, i de fet volen repetir-ho, és a dir, seguiran fent dos cops l'any, posant aquests medidors de gent per seguir veient com evoluciona. Ara tenim com un petit retrat de només 2 anys, però volen que això sigui permanent.
Molt interessant.
Moltíssimes gràcies a tots quatre per venir fins a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. Acaba la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Recordeu que cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de l'FM i també a través de cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom.
Bon dia.